Bona hora. Ara faré allò que no li agrada a la Maria Àngela. Faré d'organitzador. No, per força, hem de saber quan som, perquè quants dels que som aquí volem anar a Can Masó? Ho dic perquè... Sí, sí, passa que jo us veig molt malament. Fes-ho d'organitzador, aviam. Són masses, però... No, sí. Evidentment, 16 són masses, però no hi haurà més remei, perquè tampoc... És a dir, l'altra solució... Home, si ve algú més, començaràs... No, nosaltres no ens hi comptem, perquè ens podem posar en un racó i no passa res. Eh? Ni en Jordi Falgàs, que m'ha dit, ara m'acaba de dir, jo ja també baixaré perquè vull fer unes fotos, però bueno, ell no. I la Mercè, que també vull dir, oh, m'agradaria, no sé, molta gent. És a dir, l'ideal seria, bueno, l'ideal seria fer dos grups de 7 o de 8, que és la mida que va bé, però això tindria un problema greu per vosaltres. Per en Lluís i per mi, mira, que hauríem de fer dues vegades, però això es pot fer. Ara, com que la visita durarà una hora, aquella hora que feu els que us ha tocat el segon torn? Bueno, heu d'anar aquí amb un bar a seure i esperar una hora, és una mica complicat, no? Per tant, ja li he dit a en Jordi, serem 12 o 13, ja ho veia venir, no? Bueno, en fi, no ho veureu tan bé, però tampoc es tracta avui de veure tant la casa com de fer la visita literària a la casa. Molts de vosaltres, a més, ja l'heu vista, de manera que... Bé, doncs ja està. Una altra cosa d'organització. Ja, vosaltres... No, no cal que et moguis. No, perquè això depèn de mi. És a dir, són les 10 i 10, a veure si a les 11 i 10 ho deixem córrer i esmorzem. I a 11:45 o més tard comencem a baixar cap a baix, perquè així som a baix a 3:15, entre 3:15 i les 12 podem començar i a la 1 tothom estarà lliure, perquè és que si no se'ns allargaria. De manera que comencem. Bé, ja sabeu que avui hem d'anar acotant els espais. I si ahir contemplàvem el mapa de les terres gironines i contemplàvem el plano de la ciutat de Girona i ens anàvem acostant a llocs concrets. Avui dèiem que, vam dir que parlaríem d'això que n'hem acabat dient, la literatura domèstica, és a dir, la literatura que és capaç de generar no ja un paisatge, no ja un espai urbà, sinó un petit lloc, petit o gros lloc concret, un edifici, una casa, una cambra. De casos i d'exemples en tenim molt. Josafat en seria l'exemple més, em sembla, més evident. Ahir parlàvem un moment de Josafat, vam dir, hi tornarem perquè és l'escàndol de Josafat, el famós escàndol que va produir, prové de que aquest tema etern de la lluita entre el bé i el mal, es desenvolupa en un espai sagrat. I aquest contrast és el que produeix la novel·la. És a dir, ara faran un musical de Josafat. Aquestes coses fan una mica de por sempre, perquè els musicals, bueno, són molt divertits, però no saps mai si traeixen l'esperit de l'obra original. Jo vaig espantar una mica el dia que vam presentar el projecte. És una producció del Teatre Municipal, el primer musical que el Teatre Municipal i l'Ajuntament de Girona s'han engrescat a preparar. I em vaig espantar una mica perquè algú va dir que Josafat tenia precedents claríssims en el mite de la Bella i la Bèstia i en el King Kong. Bueno, no sé. Em sembla que la cosa no va ben bé per aquí. Si té un precedent literari, que tampoc, però en fi, si li poguéssim trobar, seria Notre Dame de París d'en Víctor Hugo. No, això potser sí. Bon King Kong, home. Jo penso que, és a dir, no, segur, que aquesta història d'en Josafat i Dofineta, si no passés a la catedral, és que, no, és que seria un pur relat eròtic o un pur episodi de violència masclista i no passaria d'aquí. I, per tant, no tindria cap interès. L'interès rau en el fet que només pot que passa, no en un escenari grandiós, arquitectònicament grandiós també, sinó en un escenari sagrat. I que, per tant, la catedral no és un escenari qualsevol, sinó que és aquest escenari consagrat que es converteix no només en un personatge, no només en un escenari, sinó en un personatge de l'obra. Un personatge que intervé constantment en l'obra. Fins i tot en algun moment es materialitza. Hi ha un moment en què Josafat arriba a sentir una veu, la veu de Déu, que li diu: "Has contaminat la casa del Senyor." És clar, és la presència de la Seu la que s'interfereix en aquesta relació de Josafat i Fineta. I és la presència de la Seu la que converteix el desig en temptació i el que converteix la realització del desig en pecat. I, per tant, aquest sentiment de culpa és el que converteix l'obra en allò que és i que no seria si no hi hagués la catedral al davant, si no hi hagués la catedral a dins. Per tant, és un cas extrem d'espai molt petit que inspira una obra literària que sense l'obra en si doncs no existiria. Ho deia la Rosa Font en un text d'aquell aplec d'escriptors de l'Ajuntament que us deia l'altre dia, deia això: hi ha obres que no existirien sense l'escenari. Esclar, Josefant no seria res. I ahir en vèiem exemples amb altres relats relacionats amb espais concrets de la ciutat de Girona. Un altre model d'espai literari seria el Museu d'Art, seria el Palau Episcopal, del qual ahir vèiem de fora, però és que de dins està ple de literatura. Hi ha espais com el Saló del Tron, que han generat literatura, com la presó, ni que sigui la literatura mínima dels empresonats, dels capellans empresonats que escrivien coses a la paret i encara hi són, estoy aquí per culpa d'una mujer i totes aquelles coses. No? Bé. Però, a més, esclar, les inscripcions que hi ha en els llindars de les portes o en els ampits de les finestres llatinades d'aquelles solemnes que es recorden sempre més, dalt de tot del Palau hi ha una inscripció que diu: "Omnia pretere un pretera mare Deum", tot passa menys estimar Déu. Un altre que és com una mena de declaració de principis i d'humilitat, i d'un bisbe que sota del seu gran escut heràldic hi posa una llegenda que diu: "Non habemus hic domum manentem", no tenim una casa permanent aquí, ni que sigui el Palau Episcopal, doncs tampoc. Que no és un lloc permanent, ha sigut evident des del moment que els bisbes han abandonat el palau i tenen un altre espai més reduït per viure, que tampoc és un espai permanent. En fi, que a partir d'aquí també es podria fer la literatura del museu, però a més el museu conté el que conté i aquestes obres, cada una d'elles es pot confrontar amb un text literari. Per encàrrec d'en Joan Sorroca vaig preparar una carpeta que se'n deia això, literatura i art, art i literatura, i hi havia 50 obres, ja 50 obres del museu confrontades amb textos literaris. I vam fer en aquella època, amb en Joan, alguna visita al museu llegint davant de la Mare Déu del Món els Goigs d'en Verdaguer, davant de la Viga de Cruïlles el cant dels monjos gregorians, el cant gregorià dels monjos benedictins del poema de Montserrat, en fi, davant del Contra l'invasor, per descomptat, el famós article de Carles Rahola, i etc. No? Penso que aquesta carpeta es deu haver perdut, perquè l'altre dia vam fer una visita, vam voler fer una visita d'aquest estil, i la gent que havien de llegir els hi van repartir capítols sencers d'un llibre meu que se'n diu Museu Contrallum i que no tenia aquesta finalitat, i aleshores llegien una cosa que, no, que era una explicació del quadre o de la pintura o de l'escultura, però que no era pròpiament literatura, que en tot cas era la meva, però aquesta no valia. Però, en fi, es podria recuperar aquella carpeta i fer-la servir altra vegada. Un altre edifici petit, relativament petit, que genera literatura, l'Institut Vell. L'Institut Vell és una capsa de memòria, una capsa de records personals de tots els alumnes que hi han passat, i d'alguns en sabem el seu record. Vaig fer un article per un número commemoratiu dels 150 anys de l'Institut Vell, i allà van sortir els records personals d'escriptors, de la tira d'escriptors, què sé jo, Palol, Pla, Carreras Artau, Roig i Llop, Pompeu Pasqual, Vicenç Com i Soleil, Joan Teixidor, Guillem Díaz Plaja, Josep Maria Gironella, Jaume Ministral, Joaquim Rovira, Joan Mínguez, Joan Badia. Mireu, no ho sé, no, ara tampoc tenim massa temps per entretenir-nos-hi, però potser farà gràcia recordar que Josep Pla dedica a abocar a l'Institut 33 pàgines del seu llibre Girona. 33, i allà descriu des de l'escenari fins als professors, pràcticament un per un, i els companys, i l'ambient, i el que veu des de el paisatge que veu des del pati, que és una de les seves descripcions antològiques. I, però després, quan ja de gran escriu aquells versos escandalosament prosaics i lliures, doncs en té un que es titula Lliçó de filosofia, que li agradarà a en Joan Manuel. I diu que tenien un professor de filosofia que si explicava, diu exactament, diu, el professor Dalmau, hi ha molt poca llum aquí, eh? Perdoneu, però és que ja n'he demanat més i diu que no n'hi ha. La sala és molt maca, però la il·luminació és punyetera, no? Bueno, i la màquina aquesta, doncs, aquesta fotocòpia tampoc és molt feliç. A veure què diu, i sóc capaç de trobar-ho. El professor Dalmau recensionava la psicologia de Bunt, el gran savi alemany, i les modificacions moderades que hi havia fet el cardenal de Lovaina. Però ell, diu, jo, i explica que s'entretenia, mentre sentia això, en la contemplació d'una dona que es pentinava arran de la finestra de la casa de l'altra banda del carrer, el carrer de la Força, esclar. I aleshores diu, la fi de la dissertació del professor solia coincidir amb el tancament dels batents de la finestra oposada. I és per aquesta raó que jo no sé res, ni un borrall, de la psicologia experimental escolàstica. Doncs és una visió de l'institut i de les coses que es poden fer en un institut. O aprendre filosofia o mirar les noies que es pentinen al davant. Bueno, no sé, com aquest, doncs els que vulgueu. Per exemple, Joan Badia. Joan Badia també fa una descripció del contingut docent, acadèmic de l'institut, i és molt graciós, diu... És aquest que es diu l'amor de la fugacitat, que s'enamora també de l'altra banda del carrer de la Força, és clar, d'una col·legiala de les Escolàpies, i que són aquells que mentre van a la Devesa van bé, això és l'escenari, influeix en l'ànim dels personatges, i des quan canvien la Devesa per les Pedreres, que és un paisatge aspre i eixut, doncs no s'entenen i es distancien i se separen. Però aquí explica quan estan a l'institut i diu també el contingut de les assignatures també influeix en aquesta separació dels dos enamorats. Per què? Perquè diu que totes les velles és una mica forçat, això ja ho veureu, però com ens els dic literari és bonic. I totes les belles sensacions del quart curs són girades com un mitjó en el cinquè, bé, que és quan passa el desamor, no? Diu, la vella retòrica, el quart curs tot era bonic, la vella retòrica, la múltiple història, el correcte francès, l'àlgebra equànima, que són les agradables assignatures del curs passat, han de fer lloc a una col·lecció d'assignatures noves, molt repulsives. Allà hi haurà la física, que sobretot en els capítols de l'electricitat sembla que una amenaça de mort, i un no gosa girar full per por de prendre mal. Allà hi haurà també la psicologia, amb tota la rècula de filosofia, i enmig de la rècula, amb els que diuen que l'amor no és un sentiment, sinó una sensació. Quin desengany. Bé, i diu... Allí, la vella bellugadissa de les figures de la història universal, amb la seva indumentària opulent, es despullarà en les làmines ensangrentades de la fisiologia. I les velles cançons de la retòrica es tornaran les emfàtiques i pesades cantarelles de la lògica. Terminus est triplex, medium maiorem minorem. Són aquests els records que pot suscitar un paisatge com el de l'Institut. I Tomàs Roig i Llop, quan se'n va, quan acaba el curs, diu, si en acabar el batxillerat, carrer de la Força Vall, ens haguéssim preguntat què duíem sota el braç, que feia tanta llum i no es veia, tots hauríem dit que hi duíem un feix d'il·lusions i d'amistats. I ell aleshores recorda que les amistats s'han afermat i que les il·lusions, diu, no ens han deixat del tot. Tanta era la llum gironina que les va fer clares i belles. Aquest seria un altre escenari. I anant cada vegada més endins, podríem anar a parar al seminari. Imagineu-vos, no girem cap text perquè no acabaríem. El seminari ha generat una literatura fantàstica. Es podria fer també això, la guia del seminari vell, amb les novel·les de Sagarra, Lliça l'obra, de Joan Mínguez, Díaz Verges, de Josep Maria Gironella, Los Cipreses, Creen en Dios, de Josep Valls, Estimats Germans, i s'hi podrien afegir els poemes de Dídac Faig, que va ser un alumne que també l'ha recordat aquell edifici i les seves peripècies sempre més, i encara s'hi podria afegir el testimoni de la gent que ja ha estat empresonat en aquell edifici o en part d'aquell edifici, Puig Pujades, per exemple, Rafael Masó i Santiago Masó, Gabriel Pugible, Carles Rahola, no cal dir-ho. I finalment la Casa Masó, de la qual ahir veiem aquella portada del Senyal i aquell relat de la Casa de la Memòria que vaig fer jo quan deia, no pensava que la Casa Masó seria el que és avui. Bé, doncs és un relat idealitzat d'un espai molt concret i molt viscut. N'hi ha encara un subrelat d'això que ara no ve el cas, però és que Joan Masó, que vivia al tercer pis de Can Masó, que és allà on vivim ara la Mercè i jo, i que va viure allà 90 anys, va néixer en aquella casa, va morir en aquella casa, va escriure un relat, un text que es titula exactament això, La petita sala de casa meva. I és un relat literàriament molt senzill, però que explica tot el que hi ha en aquella sala, els quadres, els objectes, els llibres, les fotografies penjades a la paret, els aparells de jocs infantils que conservava, els aparells de fotògraf que ell feia servir en aquella sala, i explica perfectament aquest petit món de la cambra pròpia que reclamava per ella Virginia Woolf. La cambra pròpia, ja hem arribat al final de d'aquest itinerari d'anar empetitint l'escenari. Virginia Woolf, sabeu ja perfectament de què va, però Víctor Català doncs té uns dos petits apunts, un es titula Montniu, que parla de la seva casa, i l'altre, més específicament, Ma cambra blanca. I diu que jo tinc una vella cambra blanca, una blancor de roba neta, una blancor de nevada, una blancor difusa, que sembla fugir de les parets del sostre per ficar-se als ulls dels qui els miren. I diu, la meva cambra blanca té un balcó que dona a migdia. I aquí està el secret o la sorpresa que tenim si intentem introduir-nos en aquests espais tan íntims. Hi ha una gran resistència dels escriptors a fer això que va fer l'oncle Joan, a explicar l'interior de la seva cambra i el perquè de les coses que hi ha i de com viuen o de com conviuen amb ell aquests elements estàtics, aquests objectes i tot aquest món. No hi ha, almenys estic parlant d'escriptors de la ciutat, sempre anem a parar a Girona, que és d'allà on jo puc parlar, la resta no ho sé. A Mercè Rodoreda, d'això en sap la Maria Àngel, ens ho podria explicar si tenim temps. Parla de la seva casa, però parla sobretot del seu, incorpora a la seva literatura més que la casa pròpiament, que de la manera també en penso, però sobretot el jardí, no? És a dir, el que fascina l'escriptor normalment, o almenys el que és capaç d'explicar als altres, o que té ganes d'explicar als altres, l'altre és un secret més recòndit que sembla ser que moltes vegades no vol explicar, doncs és el que veu des de la seva cambra. La finestra, des de la finestra, des del balcó. I d'això també vaig tenir ocasió de saber-ho o de descobrir-ho, perquè també vaig tenir l'encàrrec de fer una recerca, diguem-ho així, en paraules solemnes, sobre això, les cases dels escriptors gironins, per un encàrrec de la Glòria Bosch, per un catàleg del Museu d'Art de Girona, que es titulava Una cambra pròpia. I diu, a veure què diuen els gironins. Per tant, bé, la Víctor Català no hi cabia, perquè era la ciutat, la Mercè Rodoreda tampoc, però, doncs, a veure. I qui tenim aquí? Això vaig fer-ho l'any 1999 i vaig titular Les cambres, parèntesi, i les finestres, parèntesi, dels escriptors gironins, perquè realment em vaig trobar que l'espai íntim és íntim i que la intimitat doncs costa molt de descobrir, diguem-ho a mi, que aquests dies és el que d'alguna manera he hagut de fer, no? I vaig trobar de tot, i tot molt interessant. Vaig trobar un senyor que s'estava a la cambra a darrere dels vidres del balcó. Això ho diu Josep Pla, on explica que el senyor Botet i Cisó, un home importantíssim en la història de Catalunya per les seves descobertes, sobretot en el camp de la numismàtica, però a més un polític i un home d'un gruix considerable, Josep Pla, adolescent, diu, veia sempre quan passava pel carrer de les Olles, per aquella part de Mercaders, diu, veia un senyor vell que sempre llegia darrere els vidres amb una gorra de seda negra al cap. I és l'imatge que ens ha quedat de Botet i Cisó, tancat a la seva cambra pròpia. Vaig poder explicar la cambra de Carles Rahola, perquè es va conservar, no sé si encara, sí, segur que sí, que encara es conserva, pràcticament intacta, tant com la va deixar quan va ser detingut, amb els seus prestatges, amb el seu Crist presidint l'estança, el crucifix amb la creu de fusta de Dol Farnyoli, avui en veurem una idèntica a la Casa Masó, pràcticament idèntica, de la mateixa sèrie, la paret del fons darrere la taula de treball amb una bandera catalana, amb un tros de senyera petit penjat allà, i tots els volums de l'enciclopèdia Espasa, en la qual ell col·laborava amb les seves biografies, i en els altres armaris i prestatges tots els seus llibres i tots els seus llibres estimats i tots els pilons de carpetes amb retalls de premsa, seves i d'altra gent, i tot un armari dedicat a conservar curosament la seva correspondència, els seus epistolaris, que precisament perquè estaven tan ben preparats perquè ens els trobéssim, en Josep Clara i jo vam poder estudiar, triar i catalogar i finalment editar, almenys en una part antològica. I Rahola allà i teclejava incansablement, això sí que ho explica ell mateix, la màquina famosa que també es conserva com un objecte de museu, com un objecte gairebé de culte, i que des d'allà, diu, hi havia el balcó des del que veia els patis dels veïns i al fons els plàtans de la Devesa. Sempre aquesta mirada cap enfora. Però també diu que ell s'abstreia molt fàcilment en aquesta seva cambra i que la sobtada irrupció dels petits en el meu despatx no em destorba. De vegades em serveix d'estímul. És un estímul curiós perquè doncs sembla que més aviat hauria de ser un destor. Resulta que ell, aquí sí que ens explica una mica la seva intimitat de creador, que saber que té fills petits li serveix d'estímul per continuar escrivint. L'habitació de mossèn Carles de Bolòs la vaig conèixer, és el dalt de Can Masó, el quart pis, i la vaig veure i la vaig també poder descriure molt bé perquè la recordava. Una habitació plena de papers, amb un desordre personal bastant considerable, però que devia ser molt rumiat i molt pensat i molt estudiat. I també, doncs, ell naturalment aquella habitació no l'explica, però explica tot el que veu i els seus àngulos, reiteradament parla del riu, del que veu el riu, de les gavines, de les orenetes, de tot el que, de la gent que passa pel pont. I això ho repeteix just Casero, que finalment, feliçment, casualment, però podríem dir providencialment, acaba vivint o tenint la cambra pròpia de la mateixa habitació de mossèn Bolòs. I que també, sense explicar l'habitació, doncs diu tot allò que diu: m'extasio davant aquest vol serè, indescriptiblement vell, silenciosament fràgil de les orenetes. I diu: enyoro les ales que mai no he tingut, volar el vell somni. Abocat a la brana de la galeria de Can Masó, sortint de la seva cambra, li venien aquests desitjos de volar. O bé, diu, jo sóc un badoc que em mullo aquesta tarda contemplant com les gotes de pluja es barregen amb l'aigua d'aquest riu. L'espectacle de la pluja allà, a part de les inundacions, que seria un altre capítol, la simple pluja, l'aigua que cau gotellada, el soroll de la gotellada sobre aquell silenci de l'Unyà, doncs és un espectacle que en Just el devia impactar i en parla en un dels seus quioscos. Junts amb Maria Fonalleres, que hi teníem aquí, ja us vaig dir que tenia una secció, una columna que es titulava això, Un sofà a la Riba, i diu que ell vivia a la Rambla i per tant no anava al riu, a la mateixa riba que la Casa Masó, i diu que ell des d'allà veu a Pont de les Peixateries un microcosmos aparentment secret, com un tros de ciutat que no és ciutat, i el pont de pedra que amaga els seus pilars sota l'ímpetu de les aigües agitades que avançaven amb una prepotència certa i amb una dosi considerable de bellesa, la bellesa de l'aigua enfurismada. I a partir d'allà, doncs, veu la resta del món i escriu en el sofà. No sé com es fa per escriure a màquina en un sofà. Deu ser relativament incòmode, però diu: escric a màquina perquè les plomes ja no serveixen i estic assegut en un sofà real a la vora d'un riu. No bec alcohol i fumo molt, potser massa, Potser escric perquè la gent m'estimi més o per ser com en Hemingway i viure aventures i lligar molt. Potser escric perquè vull aturar el temps. Vull aconseguir que la felicitat sigui un foli a doble espai, però intueixo que això és un miratge. Fixeu-vos quina descripció més feliç del fet d'escriure i de tot allò que hem estat explicant aquests dies, de la dèria d'escriure, de la passió d'escriure, de la malaltia incurable d'escriure, reduïda en aquest espai íntim aquí sí, d'una persona que està asseguda en un sofà, potser amb la màquina aquelles portàtils a la falda, i que allà reflexiona no només sobre el que veu per la finestra, que també, sinó sobre el fet d'escriure, sobre la seva passió inaturable d'escriure. No parlem de Prudenci Bertrana, que gràcies a la seva cambra pròpia, amb una mansarda de l'Unyà, descobreix la seva vocació d'escriptor. I ho explica en El Vagabund molt bé, que els vespres mirava l'Unyà des de la finestra d'una mena de gairebé pràcticament unes golfes on tenia el seu taller i que un dia va veure una oreneta que s'aturava en un d'aquells illots que l'Unyà porta aigua, doncs col·loca o fa emergir al mig del llit d'un riu. I a partir d'allà, doncs, diu, va ser allà on tot contemplant el vol d'una oreneta va néixer el Bertran escriptor. Déu-n'hi-do. Pere B, que ens parla de les pluges, Joan Badia ens parla d'aquella visió des de la finestra de casa seva, ja la vam comentar. Narcís Comadira explica interiors de la seva casa d'adolescent, i aquests sí que són poemes que entren dintre les habitacions. Té un poema que es titula Interior amb música de Chopin. Diu, un raig de llum de biaix deixa una pols avellotada sobre els mobles lluents de vernís fosc. Aquesta és una bona descripció fins i tot del mobiliari. I un altre poema, potser més explícit, Interior amb àvia llegint, insisteix en la recreació de l'ambient tant a dins com a fora de la casa. Diu, cau la tarda darrere els vidres polsosos del balcó. El carrer Nou cada dia hi ha més fressa. La poca llum apenas deixa veure l'endomassat vinós de les parets, l'enteixinat del sostre de la sala, les calaixeres de xicran de rossa, els marcs amb els retrats, el negre taüt del piano. Els rellotges nombrosos de la casa es posen a tocar. Ah, i el temps, aquest corc que se'ns menja la fusta. Tot una altra reflexió feta gràcies a l'interior de la cambra. És a dir, la imatge de que el temps és un corc, això davant d'un moble vell a la casa Masó, aquesta reflexió l'hem pogut fer moltes vegades, fins que la Clara Oliveres va venir, es va instal·lar allà i va començar a matar corcs i eliminar-los per sempre. Aquesta sensació d'una casa amb mobles corcats, que ara per sort els veureu lluents i bonics, doncs és una imatge depriment que fa pensar, doncs, bé, a mi no, però amb un poeta com en Narcís, li fa pensar amb el temps que fuig, amb el temps que menja, amb el temps que arruïna totes les coses. Dic, esclar, les reflexions que es poden fer dintre d'una casa, d'una cambra, són infinites, i quan l'escriptor té ganes d'explicar-ho, tenim la sort de poder entrar en aquesta intimitat. Ja és realment la literatura i el territori portat a l'extrem, em sembla, més fi, més afinat. La Maria Rosa Font, no hi és, però va viure un temps a les escales de la Pera o en aquell trencant del carrer de la Força on comencen les escales de la Pera, i tampoc no ens diu com era l'habitació, però ens diu que té un poema que diu «Travesso la finestra», és a dir, sempre som allà mateix, no? Diu «Travesso la finestra, teulats vells, columnes envellides on s'aferra una adera vermella viva encara. Recordeu aquella paret. Hi havia una glicina, sobretot, jo diria. Hi havia un heura, però hi havia una glicina que floria quan tocava, esclar. Diu, viva encara a la tardor que comença a marcir el temps bolcat per vents indefectibles. Gavines ximples mosseguen la tarda. Enrunen l'horitzó amb batecs de mar. Una imatge poètica també molt subtil, no? Però batecs de mar, les gavines... Això l'Aurel Almau ho diu en un poema semblant, diu, que amb un aire de celebró marina, diu, per sobre l'Unyà volen les gavines, és a dir, les gavines com un... Quan les gavines eren simpàtiques, que ara no ho són tant, perquè són depredadores, els gavians, vaja, quan les gavines eren poètiques, doncs recordaven dos poemes de molts anys de distància, amb moltes, dues personalitats molt diferents, recordaven el mar i feien arribar aquesta celebró marina fins a l'aigua bruta de l'Unyà. I bé, així podem anar acabant. L'Antoni Puigvert. Antoni Puigvert viu en un carrer del Cor de Maria, més o menys sabeu que és carrer Val, més cap allà baix, no? I, per tant, viu a l'Eixample, aquell Eixample que dèiem que no era poètic, que quan vaig fer la gira dels poetes en la primera edició vaig dir aquí no hi arribem perquè ningú s'ha entretingut a descriure aquests territoris. Després va resultar que sí, i un dels territoris més evidents és aquest. I Antoni Puigvert diu... Viu en una habitació que, per una banda, té una paret blanca i una prestatgeria, molts de llibres, i que té molta claror perquè tota l'altra paret, és una casa moderna, és una paret de vidre, pràcticament una balconada o una galeria, i té un poema titulat Aspirina, en el qual contempla aquest panorama de la Girona Nova que s'estén pel pla i per les muntanyes properes. I diu, aquest matí, com tants altres matins, la grip del sol, avui fa la grip del sol, la grip del sol i un cel empiucat deixen cansadament sobre el meu barri un vel caritatiu que difumina arbres amb fulles constipades, grues i grues, tòtems que també es rovellen. Les grues ara ja, això també és un episodi d'una època, la bombolla de les grues. Cases i blocs anèmics dels 60s, cases i blocs moderns estrets de pit i el verd esmat del bosc que dimiteix i les cintes setinades de l'asfalt. Ja és el final de la ciutat, la frontera difusa de la ciutat que s'acaba i que empalma malament amb la natura a causa de tots aquests entrebancs que hi ha entremig. Molt bé, doncs hem arribat a la intimitat del territori, o el territori de la intimitat. Tenim un quart per parlar de la Casa Masó, si voleu. I dels Masó. Avui no parlarem de l'arquitecte, això ja s'ha fet molt i ja tothom ho sap i només faltaria. Ni tan sols a la visita, que la visita normalment, la que ja l'heu fet, hi ha aquí una persona que l'ha fet, no diré quantes vegades perquè em fa vergonya, en tot cas que ho digui ella, moltíssimes. Té el rècord i ja dèiem que li hauríem de concedir un carnet, ja se l'ha guanyat perquè la deu haver vist 7 o 8 vegades. Però hi ha gent que ja l'ha vista i per tant ja sap que les visites convencionals que es fan cada dia doncs són visites que pràcticament posen l'accent en l'arquitectura i en els valors arquitectònics i en el començament de la vida arquitectònica de Masó quan comença a superar el modernisme i entra de ple en el noucentisme amb les seves dues facetes o els seus dos llocs d'inspiració que són Viena i Glasgow, que són els arquitectes de la secessió vienesa i d'altra banda Mackintosh i els escocesos, i això ja s'explica i per tant ja més es veu, Vosaltres ho veureu, no us ho explicarà ningú, i jo tampoc, ara ja em sembla que no cal, però potser sí que, per situar-nos aquesta petita estona que encara tenim, puc explicar alguna cosa de Can Masó, que sigui també d'una banda història i de l'altra vivència personal. Els Masó, d'on venen els Masó? Què és això dels Masó? La nissaga dels Masó, bé. Són gironins de tota la vida, ni pensar-hi. No ho són gens de gironins, no ho són fins que apareix aquesta colla de gent que es diuen Masó i que tenen un pes rellevant a la ciutat, a la vida social, a la vida cultural de la ciutat. Fins a aquest moment, doncs, els Masó no eren pràcticament ningú a Girona. Els Masó eren de Sitges. Jo podria dir que el meu rebesavi va anar a Cuba, és veritat. El meu rebesavi, que es deia Rafael Masó, per cert, Rafael Masó i Pasqual, va anar a Cuba. Va anar a Cuba perquè va venir de Cuba perquè era navilier, tenien uns velers, era una companyia naviliera que feia el transport comercial entre la illa i la península. I això era un negoci fins que van venir els vaixells de vapor i el negoci dels velers, doncs, es va acabar. I l'empresa Masó es va enfonsar i va haver de tancar. Van adquirir fins i tot un vaixell de vapor o dos, però no els van poder amortitzar i fi, va ser un desastre. Aquest senyor, Rafael Masó Pasqual, es va casar amb una cubana. Hi ha un silló, que no, ningú us l'ensenyarà, suposo, en la sala, que ha vingut de Cuba. Hi ha unes cadires que també han vingut de Cuba, però el silló, sobretot, és un silló d'una fusta que la Clara Oliveres no va haver de tocar perquè no hi va trobar cap corc. L'únic moble de la casa que no tenia cap corc és un silló amb una fusta esplèndida, negra pràcticament, que va venir de Cuba i que hi ha un brodat que diuen que va fer la meva besàvia. Això ja és una llegenda, però podria ser. En tot cas, la meva besàvia, la besàvia, es deia un nom cubà sonor com aquest, Teresa Ruiz d'Espejo i Castellanos. Bé, sona molt bé. Van tenir un fill que va néixer a Santiago de Cuba, que es va dir Gaudenci Masó i Ruiz d'Espejo. I aquest senyor, li van posar Gaudenci perquè Sant Gaudenci és el patró de Sitges. Vol dir que en la llunyania de la illa cubana, el record del poble natal pesava fins al punt de que, tot i que gairebé tots es deien Rafael, hi va haver un que es va dir Gaudenci. El senyor Gaudenci Masó, que va néixer a Cuba, que es va establir a Barcelona i que va ser el que va veure el daltabaix del negoci, doncs es va casar amb una barcelonina que es deia Paula Pagès. Hi ha moltes Paules en aquesta història dels Masó. Paula és un nom que aleshores devia ser relativament popular, que després va caure en l'ostracisme més absolut i durant anys i panys jo no coneixia cap Paula a part de la meva tia Paula, i era un nom que em semblava que no sortiria mai més del pou, i finalment ara tothom es diu Paula. Hi ha quantitat de nenes petites que es diuen Paula, com es diuen Marta, com es diuen aquests noms eufònics que ara estan de moda tornar a posar. Bé, es va casar amb la Paula Pagès, i com que no hi havia de què, doncs tenien unes petites propietats per aquí a Sant Julià de Ramis i van dir, saps per què? Doncs, per tant, anem a vigilar els masovers, anem a viure a Girona. I es van establir a Girona, el Gaudenci Masó i la Paula Pagès, i van tenir un fill que es va dir Rafael Masó Pagès. I aquí comença la història. En Gaudenci, a veure, va ser un hacendado, segons el cens, vivia al carrer de l'Escola Pia, però va resultar ser un polític, va resultar ser un periodista, va fundar un diari, que se'n deia el Constitucional, que era l'òrgan del Partit Liberal a Girona, les coses aleshores funcionaven així, i que el va mantenir molts anys, fins que el seu fill, Rafael Masó i Pagès, el va succeir, i ja això del Partit Liberal se'n va anar a Norris i va fundar el Diario de Gerona, que en principi era un diari de dretes, conservador, molt obert a tothom, però diguem-ho, clarament de dretes, i que va acabar sent l'òrgan oficiós d'un altre partit, que és la Lliga Regionalista. El Rafael Masó Pagès era pintor, veureu algunes obres seves, si teniu temps, en la sala, sobretot. Era pintor, era amic, o conegut almenys de Modest Urgell, de Martí Alsina, de Lluís Rigalt, dels pintors, dels paisatgistes de l'època, i la seva obra, un to segurament menor, doncs, intenta reflectir aquell mateix paisatge que estava tan de moda en aquella època. Rafael Masó va ser un bohemi, se'n va anar a Bolonya teòricament a estudiar dret, no va, si el va estudiar no va provar, perquè no va tornar sense cap mena de títol i es va dedicar a ser procurador dels tribunals, que és una professió menor que no exigia cap títol de llicenciat en dret, però el que va fer allà és anar a escoles d'art i a fer una mena del que allà podia ser la Llotja. El Gaudenci també havia anat a Llotja, a Barcelona, vol dir que l'ambient cultural de la família ja era molt, molt intens. I el Masó torna i què hem de fer? Casar-nos es casa amb una altra Paula, la Paula Valentí, la meva àvia, que era filla d'un metge de Vilanova i la Geltrú, que havia vingut a Girona, Jaume Valentí, metge militar, havia vingut a l'Hospital Militar de Girona i que, a més, es havia establert també com a metge de família, metge de capçalera, metges de l'època. No? I que tenia una filla, que es deia Paula, i tenia una casa al carrer de les Ballesteries, una de les dues de les quatre cases que ara configuren l'habitatge Masó. Bé, i allà es va establir i en tenia molt temps i van tenir 11 fills, que són bastants fills. Tres van morir de part, cosa que també passava sovint, es veu, i en van quedar els que van quedar, i uns van morir 18 anys, i finalment van quedar quatre nois i tres noies. Quatre nois, Santiago Masó, l'hereu, advocat, jurista, doctor en dret per la Universitat de Madrid, polític important, això, prohom de la Lliga a Girona, però també, bé, no ho he dit, esclar, Rafael Masó, sí que ho he dit, però molt de passada, Rafael Masó Pagès va fundar el Diari de Girona i el va dirigir fins que es va morir. I això sí que és important, i després allà a la casa llegirem un text de Josep Pla que ho explica. Va ser elegit, què volia dir jo, va ser el representant, o diguem-ho així, l'home de Cambó a la ciutat de Girona, va ser candidat a diputat a les Corts Espanyoles l'any 1916, va perdre per 8 vots davant d'un senyor que es deia, a vés a saber com, no molt divertit, es deia, no sé com, Fernández del Pozo i del Río. Tanta aigua li deien l'humedades, en aquest senyor. I, però bueno, era un senyor molt pintoresc, que a més no era d'aquí ni res, però va guanyar per 8 vots. Hi va haver tota una discussió, allò de com embugi en l'Algor, allò d'anar comptant vots l'últim dia, un recompte que no s'acabava mai, al final no, aquests 8 vots no els va poder superar. Però aleshores a les eleccions següents, les de 1900, no sé quin, en fi, les següents, les de 1919 devia ser, sí, 18, va ser altra vegada candidat a les Corts pel districte de Vilademols, que ja em direu què vol dir això. Doncs sí, en comptes de ser el de Girona, era el de Vilademols. I el de Vilademols, que ara és un poble perdut, que ningú visita mai, doncs resulta que era el cap d'una zona que abastava doncs, part de l'Empordanet, part de l'Alt Empordà, part és a dir, tot el Pla de l'Estany i tot, pràcticament bona part també del gironès, almenys fins a arribar a la ciutat de Girona. Una demarcació, molt curiosa, i per aquí sí, les va guanyar i fins i tot va, ja consta en els actes del Congrés la seva una intervenció, tampoc. Ja sabeu que ser de Girona en aquests llocs és no ser ningú i per tant va aconseguir fer una intervenció. Però bé, tenia una bona biblioteca, mil volums del despatx que ara veureu i d'un amagatall que ara veureu també 1.000 volums de dret, són 1.000 volums de dret, eh? Doncs aquest senyor havia aconseguit tenir, doncs, això, tota la jurisprudència del Suprem, tota la legislació de l'Aranzadi, i molts llibres, sobretot es va especialitzar en dret català, i tot això està en aquesta santa casa. No, ara no, està a Montilivi, està a la biblioteca, dipositat aquest fons a la biblioteca de la universitat. I després els seus lligalls professionals, em sembla que són 70, estan a l'Arxiu Història Municipal, de manera que tot aquest fons masó d'aquesta banda s'ha salvat, com s'ha salvat també el fons de l'arquitecte, fins a cert punt. En Joan Masó, personatge extraordinari, del qual no es parla mai, però que està en el fons de tot el que es va fer. En Joan Masó era apotecari, era botànic i farmacèutic, i en honor seu, o perquè ell la fes servir, Masó va dissenyar la farmàcia Masó, actual farmàcia Seguer, que ja coneixeu. Aleshores, el seu pare es va morir i Joan Masó va renunciar a fer de farmacèutic per salvar l'empresa familiar de l'impremta, que en Santiago ha abocat a fer aquestes altres feines teòricament més importants, doncs no tenia humor de fer, tot i que titularment va ser el director del diari de Gerona fins al final. Joan és un personatge extraordinari, sabia fer de tot, sabia de tot, i era un home d'una gran serenitat, d'una gran qualitat humana. Per mi era a mi, com més anys passen i més en recordo, més em sembla que era el més bo de tots els Masó. Era impressor, era fotògraf aficionat, va fer les primeres fotos en color de Girona, amb un procediment que ell mateix explica i que fa riure molt, perquè era una pasteta que, no sé, per revelar, un revelatge, el feia a partir de puré de patata i matafaluga. Sembla impossible. El fet és que hi ha una dotzena de plaques de vidre, estereoscòpiques, d'aquelles que es miren amb un aparell, en va fer milers i estan també dipositades, per sort, a l'Arxiu Històric Municipal, però aquestes de color són excepcionals, perquè són les primeres i no... I encara és més, quan van restaurar la Casa Masó tal com està ara, amb aquesta façana blanca que tanta gent diu, què és això tan blanc? Es va fer amb el blanc tret de la foto, un color que havia fet Joan Masó de la façana de casa seva, quan les altres cases eren marrons i brutes i tristíssimes, no virulades com ara, la Casa Masó ja era blanca com un vas de llet. En fi, va fer moltes altres coses estranyes, per exemple, va aprendre alemany, cosa que sense professor, no sé com s'ho va fer, però tenia llibres en alemany i els llegia, no parlava, evidentment. Però bé, va venir una nena austríaca d'aquelles refugiades i va viure a Camp Masó, va viure baix amb el Santiago i les ties, però sempre estava dalt a Can Joan, perquè amb en Joan doncs, parlava de, més o menys amb alemany, o llegien els llibres, o comentaven. Va fer de tot, i sempre bé, i va ser professor de català, quan va començar a escriure en català, va ser el primer català de la família. Quan s'escrivien tots en castellà, quan estudiaven a Barcelona, s'escrivien amb els pares constantment, cada dia. No hi havia mòbils, clar. I per dir això, que a vegades són tonteries, que es diuen amb el mòbil, les deien per carta, amb el qual tenim un llegat impressionant per fer un dia la història de dos estudiants, Santiago i Joan, que estudiaven a Barcelona en un pis compartit amb altra gent, amb altres amics, i que es trucaven, no es trucaven, esclar, no s'escrivien, el carter es passaven dues vegades al dia, cosa que ara també sembla impossible. Diu, m'afanyo a tirar aquesta carta perquè la tingueu aquesta tarda. I s'explicaven això, que tenien la roba bruta, que enviarien un paquet perquè els hi rentessin, o que l'examen havia anat malament, o el que fos, no? I Joan va fer tot això, i això ho escrivien en castellà. Esclar. I en Joan va ser el primer, això es veu clarament mirant aquesta correspondència, que en Joan tot de cop va fer com en Pompeu Fabra, que el dia que va escriure Queridos Sobrinos va dir que estic fent jo, o sigui, aquests nois, aquests meus nebots, jo els parlo sempre en català, perquè els escric en castellà. Va fer una mica de descobriment com aquest, suposo, i a partir de llavors va escriure en català. Narcís Masó, pedagog, tota una altra història, bohemi també, polític, més o menys clandestí, exiliat a Suïssa durant la dictadura de Primo de Rivera, creador de l'escola de S'Agaró, havia après els mètodes més moderns i més avançats de la docència de l'època i va crear l'escola de S'Agaró, allà on ara hi ha l'hotel S'Agaró, aquell hotel que tenia entrat a Jordi Comas abans de l'entrada del turó de S'Agaró. I allà va una escola bastant elitista, que era una escola de 10 persones, de 10 alumnes, amb els mètodes més moderns, però va tenir la mala pata de fer això l'any 1935, amb el qual doncs, li va durar un any i un curs. I després es va espavilar com va poder, com a dissenyador, com a interiorista, però la seva vida no... És a dir, la Guerra Civil i sobretot la postguerra va matar totes aquestes. Rafael va tenir en aquest cas la sort, diríem, de morir-se un any abans de la guerra i es va estalviar segurament el problema d'haver de fer arquitectura a contracor, com els va passar a tants altres arquitectes, si es van voler mantenir fidels o no fidels, però almenys a prop del règim imperant, van haver d'abdicar de les seves conviccions arquitectòniques. Rafael Masó s'ho va estalviar i la seva obra, com la de tots els elegits que moren joves, relativament joves, ha quedat com ha quedat, i incontaminada, però molts d'altres doncs, van caure o en l'exili o en l'ostracisme més absolut o van haver de claudicar i Masó s'ho va estalviar. Però Santiago Masó, als 50 i tants anys, va deixar de ser un home públic com era i Joan Masó no ho havia sigut mai, però en fi. Narcís Masó va perdre tota la seva possibilitat, va ser depurat, naturalment no podia ni tan sols fer de mestre, un desastre. I finalment arribem a la Mercè i a mi, que tot de cop ens trobem amb aquesta herència al damunt, anem a viure a la casa que la mare va heredar com a germana d'en Santiago, que era un hereu gravat, que havia de donar a la casa a l'últim del germà que tingués fills, i era la meva mare, i vam anar a viure allà i ens vam trobar amb el que ens vam trobar, la casa pairal dels Masó, la casa que havia acabat sent una casa important de Girona per voluntat de la pròpia família que volia, ja que no eren de Girona, acabar sent realment gironins i tenir no un palau com els del carrer de la Força, del carrer de Ciutadans, però una cosa que d'alguna manera s'hi assemblés. I ens vam viure allà, ens vam casar, vam anar a viure allà, el pare i la mare vivien al que veureu que és la planta baixa, nosaltres vivíem a la segona planta, en la qual també pujareu, i l'oncle Joan vivia al tercer pis, que és on hem anat a parar finalment nosaltres. Què ens vam trobar? Dues sorpreses, una al silenci, anar a viure, vivíem al carrer de Ciutadans, Ciutadans 8, per cert, a la mateixa casa on, no sé si va néixer, però va viure en Lluís, i té un poema que es titula així, Ciutadans 8, jo tinc una columna periodística que es titula Ciutadans 8, una casa celiètica, aquella que només es veu pel temps de flors, està sempre tancada, i nosaltres vivíem al pis de dalt, no a la casa celiètica aquesta del Pareigüe i de tot això, a dalt de tot, amb una mena d'àtic, però que aleshores no se'n deien àtics d'això, se'n deien més aviat golfes, però tampoc ho eren, era un pis decent que en Rafael Masó havia lograt col·locar al damunt d'aquella restauració gòtica. I vam viure allà fins, vaig viure allà fins a 30 anys pràcticament, i per tant estava acostumat al carrer dels Ciutadans, carretera general, per cert, de Madrid a França per la Jonquera, i els Ballesteries també ho era. Però les Ballesteries, a part dels balcons que donen al carrer, tenia això, la galeria, el sofà, la riba, la tranquil·litat del silenci absolut del darrere, que només trencaven doncs, les campanes de la catedral o aquest gotellar de les aigües de la pluja. I per tant vèiem el riu, amunt i avall, vèiem la gent que passava pels ponts, veiem tot això que tants literats han explicat i han descrit. I a més ens sentíem bressolats cada matí, des de les 8 en punt, per una música gairebé celestial, que era la rítmica cançó i el vaivé compassat que feia cruixir suaument les vigues i arrencava tremolors de vidre a les finestres i als balcons. L'impremta Masó, que estava instal·lada en els baixos de la casa, i aquell zum-zum de les màquines, doncs era com una cançó que ens despertava cada matí i ens feia servir, ens feia de bressol. I la segona sorpresa, sorpresa inesgotable, que encara, de vegades encara dura, és la de començar a obrir calaixos, remenar calaixeres i trobar-hi els incontables vestigis de la vida viscuda com a fruit de successives herències fins a arribar en aquest silló de Cuba, quadres a l'oli, gravats, canelobres d'argent, ventalls de seda, gerros, pitxers, fruiteres, safates, vaixelles de porcellana, coberts de plata, copes de cristall, tovalles i llençols de fil, cobrellits de domàs i centenars de llibres, de revistes, de fotografies, de documents, de cartes, de retalls de diaris, d'estampes. Cap Masó no llançava mai res. Tenien la sort de tenir un espai suficient, la casa era gran, com per no haver de llançar res. Sempre hi havia el quarto de les capses, on s'hi anaven acumulant totes aquestes magnífiques relíquies, i nosaltres vam decidir, vam acordar, que tampoc no havíem de llançar res, que ho havíem de guardar tot, el que trobàvem i el que nosaltres mateixos, sense voler, anàvem produint. I la Mercè, especialment sensible al món de l'art, doncs encara més, i va haver de lluitar per salvaguardar aquests tresors domèstics, resistint a vegades amb contundència l'assetjament dels antiquaris i les ofertes dels brocanters. Per explicar un cas extrem d'aquest assetjament, un dia es presenten uns convençuts que la taula en la qual la Mercè dibuixava i pintava, que és una taula que ara forma part del mobiliari de la casa, doncs era una taula molt bona, d'aquelles que tenen aquelles potes inclinades i decorades i aquell ferro al mig que les enllaça, i diu: aquesta taula a vostè no li va bé, a vostè no li va bé, vostè necessita una taula d'aquelles que s'aixequen, una taula de pintor, un bamba això. Que no. Diu: escolti, nosaltres li regalarem la taula de pintor si vostè ens dona aquesta. Que no, passi-ho bé. I l'endemà, allà on ara entrarem, allà que en prou feines hi cabia, a baix, al vestíbul de l'entrada de la casa, baixem i ens trobem una taula de pintor. Vull dir que aquella gent eren tossuts. La meva dona per sol ho va ser més i els va dir: ja se'n poden anar vostès i la taula. Bé, en aquests nivells a vegades arriben aquestes situacions. Per tant, nosaltres hem viscut a l'ombra dels avantpassats i hem viscut i hem retrobat l'impremta del seu pas pels racons d'una casa que, com havia escrit Rafael Masó, tenia les parets totes tocades d'amor i florides de desitjos. I vam aprendre, vam intentar aprendre una cosa que vam veure a la pel·lícula dels germans Taviani, La notte di San Lorenzo, que està inspirada en relats de Pirandello. I hi ha un moment en què l'avi ensenya la casa pairal al seu net i li diu, més o menys això: acostuma't a veure les coses amb els ulls dels qui les han mirat abans que tu. I això potser et farà mal, i també fa mal a l'hora de perdre-les o deixar-les, aquestes coses. Però a la llarga això et farà aquestes coses sagrades i més belles. I això és el que hem intentat fer quan vam veure que això es podia perdre, que vam intuir que la millor solució doncs era que tot això, que per nosaltres havia significat tant, doncs que no podia mantenir el seu caràcter privat, i per tant vam cedir a l'Ajuntament l'immoble amb tots els seus béns mobles perquè es convertissin través de la Fundació, en una peça ineludible del patrimoni històric, arquitectònic i cultural de la ciutat. I fent aquesta sessió ens ha semblat que atrapàvem el temps, que retornàvem a l'època dels avantpassats i que els fèiem reviure i que incorporàvem el seu nom i les seves obres a la memòria col·lectiva, a la literatura de la memòria i del territori. Ha durat 10 minuts més del compte, però tenim temps d'esmorzar i ens en podem anar, però deixeu-me dir allò que s'ha de dir sempre. Gràcies. Gràcies a molta gent. Gràcies a la Maria Àngela. A la Maria Àngela jo li dec unes quantes coses importants de la meva vida, i ella ho sap, i jo també, però li dec això, poder parlar en aquesta capella gòtica impressionant, poder haver-me donat la càtedra, l'oportunitat de reflexionar, prèviament a venir aquí, a reflexionar sobre les meves pròpies vivències i finalment poder-les compartir amb vosaltres. També que gràcies a vosaltres, els alumnes, que d'aquestes, entre cometes, lliçons que hem fet aquests dies, vosaltres que heu estat tan sensibles al que jo intentava explicar-vos, que m'heu fet tan bona companyia, i sobretot els que heu resistit fins avui, ho diu un Rajoy, no?, que resistir és vencer, doncs mira, doncs vosaltres heu guanyat, heu triomfat, perquè heu vençut, heu aguantat fins a l'últim moment, alguns enmig de problemes mèdics propis o familiars, el qual encara és més d'agrair. Gràcies als que de passada heu volgut pujar aquí i explicar les vostres vivències i compartir-les. Gràcies a en Lluís, que ens va fer de lector i avui tornarà i que ens permetrà escoltar fins a l'últim accent de les poesies i de les proses que avui ell hem escoltat. Gràcies a l'Anna Sánchez, que m'ha tingut cura de fer aquesta mínima bibliografia que teniu. Gràcies a la Francesca Uccello, que és la que va començar a treballar en aquest projecte i que, davant de la notícia de la seva possible o previsible doble maternitat, s'ha hagut de quedar segrestada a Roma esperant les criatures, però que des de Roma ha picat alguns dels textos de la visita d'ahir, de la visita d'avui i de l'opuscle aquest de la guia literària, i que per tant ella havia de ser aquí, havia de ser la que de passada me deia que s'ho passaria molt bé, perquè és una persona que també ha estudiat molt això, la literatura del territori, però en fi, la tenim allà i des d'aquí, doncs, que suposo que per correu electrònic és fàcil de comunicar-se, m'agradaria que sapigués que l'hem tingut present avui. I finalment l'Anna Parera, que no sé si és aquí, però l'Anna Parera, que va haver d'agafar un relleu de la Francesca pràcticament a última hora i que ha tingut cura de tota la logística d'aquestes sessions i que m'ha ajudat en tot i per tot, sempre amb un somriure als llavis, cosa que també és molt d'agrair. En fi, penso que ara ho he dit tot, suposo que la senyora directora de la càtedra també voldrà dir alguna cosa més de l'organització o en nom de la càtedra i per tant, doncs, diem-ho ara perquè allà a Can Masó el que farem és atapeir-nos i veure el que puguem i escoltar el que puguem, però potser no tindrem massa possibilitat d'acomiadar-nos, per tant fem-ho ara, si et sembla, no sé si vols dir alguna cosa.
Ai, perdó. No seré pas gens llarga. Només vull agrair-li a ell que hagi acceptat de venir a fer aquestes lliçons i que això hagi suposat una satisfacció per tu mateix, no? Aquesta catarsi que has hagut de fer, aquest esforç que has hagut de fer i que has descobert coses noves dins de la teva pròpia biobibliografia. Bé, penso que això ha estat bo, molt bo per nosaltres, i si ha estat bo per tu, també és millor encara. La càtedra t'agraeix moltíssim aquesta teva intervenció, aquest estar aquí amb nosaltres aquests 4 dies, i com que ja sabem que això no serà la darrera vegada que passarà, perquè et continuarem encarregant conferències, textos, justament en les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que tindran lloc a l'octubre a Santa Coloma de Farners, Narcís Jordi Aragó també intervindrà, perquè li hem encarregat una aproximació a la biografia i a l'aportació a la llengua catalana d'un altre seu avantpassat, Tibón Lescop, Ricard Maria Aragó, del qual aquest any també es commemora un aniversari, no em feu dir quin, si 50 de la mort, o no, en fi, és igual. El fet és que també li hem encarregat això i també participarà a Santa Coloma. Tots vosaltres per haver estat aquí, també us ho agraeixo moltíssim. Bé, i no gaire res més. Gràcies per seguir les lliçons de la càtedra i gràcies per seguir totes aquelles activitats que fa la càtedra, les lliçons, el fòrum, aquestes petites publicacions, i espero que hagi sigut tan profitós com ho ha estat per mi aquestes 4 jornades. Moltes gràcies a tots. Gràcies.